El Ministeri de Transició Ecològica dona llum verda a la declaració d'impacte ambiental prèvia que ha de permetre tirar endavant el PlemCat al Golf de Roses. El parc experimental és l'avançala a un futur parc comercial flotant a la zona del Cap de Creus. Ajuntament, Protecció Civil i Policia Local acorden oferir servei de vigilància de platges durant els dies que els socorristes de la nova empresa concessionària no estiguin en actiu. Es preveu que el servei normal de socorrisme entri finalment en funcionament la setmana vinent. El dispositiu per la revetlla de Sant Joan comptarà amb un reforç dels diferents cossos de seguretat i es faran controls de trànsit amb testos d'alcohol i drogues. Les autoritats fan una crida per extremar les precaucions amb l'ús de la pirotècnia. Nit de Sant Joan també amb protagonisme dels petards. Els punts de venda no paren, els petards de llum i color són els més buscats per gaudir d'una revetlla inclusiva. Els pastissers de l'Escala auguren una bona venda de coques per Sant Joan, tot i que la revetlla es celebra entre setmana. Els pastissers preveuen una bona campanya. De fet, establiments com la Joé ha obert el seu dia festiu per enllestir les comandes i enguany preveu vendre unes 750 coques. La de fruita confitada de mida mitjana són les més demanades. El Camp dels Pilans estrena una àrea d'esbarjo per gossos. L'espai ha nascut d'un acord entre el govern i Esquerra. Amb un cost de 20.000 euros, l'espai està pensat com a indret per fomentar l'exercici físic, les habilitats i la relació social entre gossos. I el CER celebra la cantada d'havaneres a càrrec del grup Oreig amb cants de taverna. L'acte ha marcat l'inici de la temporada d'activitats estiuenques organitzades per l'entitat. Pel que fa al temps, ens espera una revetlla i un Sant Joan amb molta calor, avui dia de xafogó i demà amb garbí i calor més seca. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 23 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda i una molt bona revetlla. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on dedicarem una bona part a parlar de medi ambient, com és habitual als dimarts, i acabarem el programa d'avui parlant de les senyes dels pescadors. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
I una setmana més tenim aquí a punt per parlar de medi ambient el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Aquí parlem de medi ambient, ja ho sabeu. Potser algun dia parlarem de temes de població humana o dels impactes de la població humana en el medi ambient, que de fet hi ha països, sobretot a l'Àsia i a l'Àfrica, on la superpoblació doncs acaba tenint unes repercussions ambientals molt importants. Parlaríem doncs d'abocament de plàstics, d'abocaments residuals, de contaminació, d'elaboració d'aliments en llocs contaminats, de barris sencers que viuen en zones ja no és que siguin pobres, és que són zones infrahumanes, o sigui, viuen sense cap mena de garantia sanitària. He estat fa poc escoltant visionant un documental.
Pensava que anaves a dir estat fa poc a l'Àfrica o a l'Àsia.
Bueno, però quasi, jo faig servir internet per viatjar a aquests països i el documental explicava que l'esperança de vida en un dels suburbis, no sé si era de Mumbai o de Delhi, a l'Índia, era de 39 anys. És a dir, més o menys la meitat del que hi ha a la resta de ciutat de Mumbai o de Delhi. És a dir, que la part urbana tindria la zona benestant i la zona de suburbis on hi ha, doncs, no hi ha red, xarxa de clavegueram, no es fa cap control a nivell sanitari, està tot ple de mosquits, es transmeten moltes malalties. Vull dir, és un tema d'higiene i d'impacte també a nivell ambiental, no només sobre la salut. Bé, algun dia en parlarem d'això. Avui tocarem un tema que és certament global. És un tema que s'intenta abordar, ho ha explicat el Toni Ferran, el nostre col·laborador, en més d'una ocasió. És una qüestió que a nivell local pot tenir unes repercussions, uns efectes positius, però sempre i quan es faci, doncs, de forma coherent, no? És a dir, que fem bé els deures aquí a Tarragona, per posar un exemple, i no es facin bé a Constantí o a la Pobla de Mafumet, doncs no soluciona el problema, sigui quin sigui, no? És a dir, hem d'anar tots a una. Llavors, el tema d'avui el vull tractar amb una certa delicadesa, perquè és un tema polèmic i és un tema on fins i tot persones amb formació acadèmica, persones que estan ben informades, que poden contrastar la informació, doncs en alguns aspectes no arriben a un consens. I de fet, en ciència, quan parlem de ciència, de mètode científic, el consens no és un dogma de fe. És a dir, un consens científic pot arribar a deixar de ser un consens quan apareix un nou descobriment, una nova observació que abans no havia estat tinguda en compte. I en camps com les ciències ambientals, les ciències del clima, les ciències paleontològiques, és a dir, l'estudi dels fòssils, de l'evolució de les espècies, a nivell també d'evolució, ja sigui l'evolució humana o l'evolució de qualsevol altra branca d'animals o de plantes, sempre acaba en un punt en què no és un consens, no és un dogma de fe, no és una veritat absoluta. Per exemple, hem parlat aquí en alguna ocasió de les orquídies. Va venir l'Hilari Aragonès a parlar d'orquídies, va venir també un altre convidat a explicar-nos que a nivell filogenètic, és a dir, a nivell d'ADN, a nivell de composició del material genètic que tenen aquest tipus de plantes, aquesta família, que són les orquidiàcies, es va canviant el gènere cada X anys, és a dir, el que abans era una orquis, doncs ara té un altre nom, té un altre gènere, perquè s'ha estudiat a nivell molecular el seu contingut, la seva càrrega genètica. Doncs bé, aquest és un exemple, no?, de que el consens aquest científic és un consens relatiu. Llavors, en qüestions com la que se'n parla, i és per això, no?, que avui toca aquest tema, en qüestions com la crisi climàtica, no parlaré d'escalfament global, perquè parlar d'escalfament global és ja parlar d'una tendència, d'acord? Sé que es pot parlar d'escalfament en alguns termes, amb algunes gràfiques, amb algunes conclusions, però no deixa de ser un tema polèmic centrar-nos només en aquest escalfament, perquè hi ha zones del planeta que no s'escalfen i fins i tot algunes que refreden. Per tant, no entrarem en aquest jardí. Volia parlar a un nivell més genèric de crisi climàtica, de diguem-ho així, de canvi climàtic. Aquesta seria la paraula, potser, més reconeguda i coneguda per tothom. Llavors, el que vull posar avui sobre la taula són una sèrie de prediccions que es van fer fa una pila d'anys, prediccions basades en models científics, en càlculs científics, en hipòtesis formulades des del punt de vista científic, i que amb el temps, al cap de dècades, no parlem d'un, dos, tres anys, parlem de períodes més llargs, han resultat ser fallides. Clar, tu saps que, Marina, quan jo consulto aquestes qüestions, normalment tiro de ChatGPT. Sovint no és fàcil, perquè com a intel·ligència artificial i com a, com ho diríem, com a negoci, entre cometes, al darrere de ChatGPT hi ha uns interessos econòmics i polítics. Al darrere de Grok és Twitter, és Elon Musk.
ChatGPT del Twitter.
Efectivament. També hi ha uns interessos econòmics, polítics, etc. De fet, vaig llegir fa poc una piulada d'Elon Musk, en la qual diu, obertament, planteja un escenari en el que per reduir la quantitat de radiació que rebem del Sol, estaria bé, seria una possibilitat a plantejar, una xarxa de, com ho diríem, de cortines o reflectors, com si fossin satèl·lits, que poguessin doncs, fer aquest apantallament d'una part de la radiació solar. Que jo llegir-ho em vaig posar les mans al cap, perquè és una completa animalada i, a més, dubtosament pot acabar sent efectiu, perquè per qüestions d'escala necessitaríem una quantitat de material que només el fet de fabricar-la
a mi això no m'espanta. Tu pensa que hi ha un futbolista que va amb ulleres de sol grogues dient que és pels les línies que es veuen al cel, o sigui que amb això ja ho tenim tot.
Bé, aquest és un punt interessant, Marina, perquè clar, jo quan intento posar llum, perquè és la meva funció aquí, la meva funció no és ni anar a favor d'un costat ni de l'altre, no, simplement contrastar la informació i intentar divulgar els coneixements que jo crec que s'han de divulgar. Llavors, te trobes en un extrem els que adopten com a dogma de fe tot el que diu les Nacions Unides i, més concretament, el IPCC, que és un organisme que depèn jeràrquicament de Nacions Unides, que no és un organisme científic, tot i que es basi en una sèrie d'informes científics, etc. Aquest IPCC és el International Panel for Climate Change, que vol dir panell internacional, panell d'experts internacionals en relació al canvi climàtic. I, de fet, cada any va innovant l'IPCC a través del MAS i va reculant de vegades, hi ha coses que es desdiu, hi ha coses que la reafirma. És a dir, que aquest consens del que parlàvem no és tal, és un consens fictici que a determinades parts ja els hi va bé. A nivell de governança, per exemple, a nivell europeu, posem pel cas. Doncs ja va bé que hi hagi aquesta mena de consens que ens ve de la ONU per legislar, per establir unes directrius, per reduir el CO2. Bé, no entrarem al tema del CO2, perquè és aquest jardí del que et parlava. Hi ha gent que diu que el CO2 és una conseqüència de l'augment de les temperatures i no al revés, no és la causa, sinó la conseqüència. Clar, jo com a químic puc entendre aquest posicionament, perquè si tu tens, posem pel cas, un got de Coca-Cola, un got de gasosa, per no posar marques, de gasosa d'una bebida, d'una beguda que tingui CO2, begudes carbòniques, en coneixen moltes, el sifón de tota la vida, doncs si tu l'escalfes, veuràs que el primer que passa és que les bombolles de CO2
pugen
i surten del líquid, d'acord? Doncs bé, això seria concordant amb un augment de temperatura dels oceans. Per què? Perquè els oceans emmagatzemen una quantitat brutal, immensa, de diòxid de carboni i de derivats del diòxid de carboni, carbonats, bicarbonats, etc. Llavors té cert sentit que si tu augmentes la temperatura dels oceans, per un motiu que sigui, doncs hi hagi més CO2 a l'atmosfera. Clar, també hi ha els que defensen que el CO2 és la causa. Per què? Doncs perquè té uns efectes a nivell de gas d'efecte hivernacle, té unes aportacions al total d'energia que queda emmagatzemada, diguem-ho així, dins de l'atmosfera. Bé, tot això són qüestions molt complexes. Hi ha molts models atmosfèrics que estan batallant des de fa molts anys i, torno a insistir, no hi ha un consens absolut. Hi ha algunes tendències a les quals hi podem estar més o menys d'acord, però no hi ha un consens. Llavors, a partir d'aquest no consens, jo he fet una tasca de cerca, com deia, amb el ChatGPT. Problema, Marina, que el ChatGPT...
Sorprema.
El ChatGPT té biaix. Té biaix i m'ha costat, de fet ja fa uns dies, més de mitja hora que em donés exemples de prediccions fallides en relació al canvi climàtic, perquè fins i tot el ChatGPT es va atrevir, va tenir la gosadia de dir que no es poden anomenar prediccions fallides.
Que, bé, que vas barallar amb ell.
Sí, per una qüestió semàntica, simplement, i clar, jo vaig insistir, a veure, si una predicció falla en menor o major mesura, però falla, vol dir que és una predicció fallida, és una qüestió semàntica. El ChatGPT intentava esquivar el bulto, intentava dir, doncs, home, potser doncs no és ben bé fallida, sinó que simplement doncs, no ha arribat a exactament al punt que volia demostrar. Bueno, aquesta mena d'eufemismes que fan servir les intel·ligències artificials per, de vegades, disfressar una realitat que és evident, que és comprovable, contrastable. Doncs bé, després d'aquesta introducció, amb el teu permís, vaig a fer un llistat de 10 científics que van fer prediccions fallides amb diferents dates i ens podem fer una idea. No totes van en el sentit de dir que no hi ha escalfament, hi ha algunes que sí, hi ha algunes que no, però el que sí que és comú a totes aquestes prediccions és que no s'han complert, com deia, en major o menor mesura. De fet, el propi ChatGPT, per maquillar una mica doncs, aquest biaix que et comentava, després de fer el llistat, diu el següent. Aquests són 10 casos on la predicció s'ha mostrat errònia en magnitud o termini. Segueix dient, cap d'aquests punts no nega el canvi climàtic, punt i coma, només mostren que la seva projecció exacta, data o intensitat no s'ha ajustat al que es va anunciar. És a dir, ens està dient que efectivament són prediccions fallides, però que depèn doncs, d'això, de la intensitat, de la magnitud, etc. Anem a començar per una que és, jo crec que molt coneguda per tots, i que va fer famosa un vicepresident dels Estats Units, que era un senyor, que, bueno, no sé si encara és viu, suposo que sí, un tal Al Gore. Segurament et sona, Al Gore.
Fa anys,
bueno, fa anys d'això. El senyor Al Gore es va basar per fer unes declaracions públiques com a vicepresident dels Estats Units. Es va basar en una predicció feta per un científic, crec que és rus, que es diu Vyacheslav Maslovsky. Aquest senyor, l'any 2007, va fer la següent predicció. L'Àrtic es quedarà sense gel d'estiu, entenem que és quan es fon el gel àrtic, cap a l'any 2013. Bé, el resultat d'aquesta predicció és que estem a 2025 i no hi ha hagut cap estiu, ni un, on s'hagi fos completament el gel de l'Àrtic. Sí que hi va haver un mínim històric el 2012, però aquest mínim històric no vol dir que es quedés sense gel, vol dir que no n'hi havia tant com en altres anys. I, de fet, aquest càlcul del gel àrtic de vegades es fa en superfície, de vegades es fa en volum. Volumètric és diferent. El càlcul, si el fas en extensió, en superfície, tot el que es veu glaçat a vista satèl·lit, que si el fas en volum, amb la qual cosa has de tenir en compte també la fondària d'aquesta capa de gel. I va bé també, posteriorment, passat ja aquest mínim del 2012, hi va haver un altre senyor, un tal Peter Wathams, que va dir que el gel àrtic d'estiu es fondria completament abans del 2016. Tornem-hi. Resultat, no s'ha complert aquesta predicció i, de fet, la superfície mínima, és a dir, aquest mínim que parlàvem, que s'ha repetit en algun altre any, no només el 2012, però que en cap cas ha anat a més, es mantindria entre 3 i 5 milions de quilòmetres quadrats. És a dir, que no es pot dir que, ai, mira, ostres, val d'una miqueta que es fongui tot. No, no, estem parlant d'una extensió enorme. Seguim. Tornem al 2007. Un altre senyor, però en aquest cas no era rus, era de la NASA, era de la competència. Un tal H.J. Zwali, l'H, no sé si vol dir Herbert o alguna cosa semblant, a l'any 2007 va fer la predicció de que l'Àrtic podria quedar gairebé sense gel a l'any 2012. Doncs bé, com ja hem dit, hi va haver un mínim, però en cap cas va desaparèixer. De fet, aquell any, el 2012, hi van haver 3 milions de quilòmetres quadrats d'extensió de gel àrtic durant l'estiu. Insistim que aquestes prediccions sempre es dirigeixen al període estival. Lògicament, al període hivernal, la superfície de gel a l'Àrtic creix. De fet, això no ho tinc enllistat, perquè el ChatGPT no m'ha volgut enllistar, per algun motiu, però hi ha algunes altres prediccions que en alguns casos sí que s'han complert i en alguns casos no. Parlaríem de les glaceres. Segurament això sí que et deu sonar més, Marina. Sí. La glacera de la Neto, se'n parla molt de que fa llàstima l'estiu, la glacera de la Neto, de que no queda pràcticament glacera, etc. Bé, aquí s'ha de tenir en compte que la glacera de la Neto no ha existit sempre, durant tota l'eternitat, durant tota la vida del planeta, sinó que la glacera de la Neto es va formar, entre moltes altres glaceres als Pirineus, es va formar a la petita edat de gel. D'acord? És a dir, es va formar fa uns segles i des de llavors ha anat minvant de forma paulatina. Llavors, aquí entraríem un altre cop a la polèmica. No, és que els darrers anys ha minvat més ràpid. La fusió d'aquestes glaceres és més ràpida. Bueno, n'hi ha algunes que sí, n'hi ha d'altres que no. Aquí tampoc entrarem en aquest jardí. Segon predicció. Aquesta és d'aquelles que omplen titulars de diaris alarmistes. A l'any 2000, un senyor que es diu Debner, de la Universitat d'East Anglia. La predicció que va fer va ser: la neu serà un record del passat al Regne Unit. Resultat: Londres, Escòcia i altres zones del Regne Unit han continuat registrant nevades importants. I aquí en cita dos anys, un és el 2010, l'altre és el 2018. És a dir, que no cal anar massa enrere per trobar aquestes nevades que han continuat molt més enllà de l'any 2000, que és quan aquest senyor David Binner va fer la predicció fallida, errònia. Número 5. Un altre senyor de la NASA, aquesta predicció és una mica més antiga. Un senyor anomenat James Hansen. Tots aquests senyors que esmento se suposa que són científics. Vull dir que són gent que tenen una acreditació, un bagatge, uns coneixements, una experiència. Vull dir que no és algú que surt del no-res i que fa una proclama, sinó que són persones vinculades al món acadèmic, al món científic. Doncs bé, aquest senyor Hansen, a l'any 88, va fer una predicció segons un model que ell estava en aquell moment desenvolupant. Quan parlo de models, doncs són models globals, models atmosfèrics, a escala planetària. Aquest senyor va preveure un escalfament aproximadament de 0,45 graus per cada dècada. Resulta que el que s'ha observat és que l'escalfament és de 0,19 graus per dècada, és a dir, molt menys de la meitat del que ell havia previst, havia pronosticat a través d'aquell model. Per tant, va fer una projecció molt més alta del que finalment s'ha acabat mesurant, del que coneixem avui dia. Amb els mètodes de mesura també entraríem en un altre jardí diferent, perquè a nivell meteorològic hi ha moltes estacions, molts observatoris que estan a prop de zones habitades. Lògicament, és molt complicat posar 3.000 observatoris enmig de la Sibèria, perquè a la Sibèria no hi viu ningú, tot i ser una extensió de territori immensa. El mateix passa amb l'Amazònia, el mateix passa amb els deserts, el Sàhara, el Gobi, Atacama, és a dir, són extensions enormes a les quals no hi viuen moltes persones i, per tant, no hi ha molts observatoris. I l'altra zona també, que diríem, entraria en un terreny desconegut, en un terreny complicat de modelitzar, complicat de parametritzar, serien els oceans. No tenim molts observatoris enmig dels oceans. Recordem que els oceans són la major part del planeta Terra, és a dir, que tenim extensions immenses on no es pot fer cap mesura. Sí que hi ha alguns vaixells que fan determinades rutes, hi ha algunes boies que tenen doncs, una mesura permanent, tant de la temperatura de l'aigua com de la temperatura de l'aire, etc. Però, insisteixo, no es pot fer extensiu. Llavors, els models que fan? Fan una interpolació. Interpolació vol dir que agafen dos punts i la mesura al punt intermig entre aquests dos punts és la mitjana. De vegades pot ser una mitjana, de vegades pot ser una interpolació que no sigui lineal. Però ve a ser aquest el càlcul que es fa. Llavors, clar, aquest càlcul porta inherent un error, perquè és un càlcul aproximat. Seguim. Un altre senyor, en aquest cas, em posa el ChatGPT dues dates, un senyor que es diu Norman Myers. No sé si té a veure amb aquesta pel·lícula famosa...
No idea. A tant no hi arribo, no sóc una enciclopèdia amb potes encara.
No, però de cine no hi ha... No sé si és el Crepúsculo. Hi ha una banda sonora molt famosa d'un tal Myers. Bueno, suposo que deu ser família, potser llunyana. Bé, coses que penso en veu alta, ni cas. Aquest Norman Myers, tant a l'any 1979 com a l'any 1995, es veu que ho va fer la mateixa predicció en dues dates diferents, va dir que s'extingiria fins al 20% de les espècies, en general, de plantes, animals, fongs, bacteris, tot, el 20% de les espècies abans de l'any 2000 per la pèrdua d'hàbitats. Això no és cert. Les xifres d'extincions que s'han documentat, que és amb les quals ens podem basar, són molt inferiors i aquest ordre de magnitud del 20% queda molt lluny del que s'ha pogut documentar a nivell d'extinció d'espècies. De fet, com vaig comentar al passat programa, s'estan descobrint noves espècies. És a dir, que hi ha espècies que no es coneixien i que ara ja formen part d'aquest total d'espècies que tenim a nivell científic en tot el món. Sobretot se descobreixen espècies a països tropicals, a països on hi ha una abundància d'aigua, de pluja, molt important, amb temperatures elevades, climes tropicals, subtropicals, però també es descobreixen espècies noves a zones, per exemple, poc explorades, zones amb clima desèrtic, zones àrides, es segueixen trobant noves espècies en zones que no havien estat prospectades. Per tant, aquestes extincions massives, i de fet ara ho estan dient, no, un altre cop, no, és que ara s'extingirà tot perquè seguirà pujant la temperatura. Va. Posem-ho entre cometes, passem-hi de puntetes. I anem a la següent predicció, que també és dels anys, és una mica antiga, anys 70, anys 80, un senyor que es diu, o que es deia, no sé si encara es viu, Paul Ehrlich, i aquest senyor va predir també que hi hauria una desaparició massiva d'espècies i fam a nivell global. Fam a nivell global, què vol dir? Que no només hi hauria fam als països on habitualment hi ha períodes de, el que en diem en castellà, hambruna, sinó que seria fam a nivell planetari, fam als països occidentals, fam a tot arreu.
Això n'hi ha.
Que desapareixerien gairebé, doncs, bueno, totes, no diu exactament un nombre, però diu desaparició massiva d'espècies. De fet, no s'han produït ni en el termini ni en l'escala indicada. De fet, el mateix, de fet, sembla ser que sí que encara es viu aquest senyor, el Paul Ehrlich, ho ha reconegut parcialment. És a dir, bueno, potser tenia una mica de raó, saps? Però bé, no s'ha complert la predicció tal com ell l'havia pronosticat. I ja en van quedar poquets d'aquesta llista de 10 prediccions fallides. Aquí, aquesta predicció és molt interessant perquè és en sentit contrari a les altres. És a dir, aquesta predicció no és d'escalfament, sinó de refredament global. I es va fer l'any 71, lògicament l'any 71 tampoc no hi havia tant de coneixement com tenim ara, i la van fer dos investigadors, Stephen Schneider i un altre senyor que comença per S, no sabem si es diu Stephen també, de cognom Rasul. Doncs bé, la predicció que van fer va ser la possibilitat d'un refredament global en poques dècades, parlem de l'any 71, per efecte d'aerosols. Clar, els aerosols poden ser 40.000 coses. Poden ser partícules en suspensió, pols en suspensió, pot ser vapor d'aigua, poden ser cristalls de gel, poden ser productes elaborats per l'home. Clar, el concepte d'aerosols és un concepte molt genèric. Llavors, doncs, el resultat és que no. La tendència ha estat d'un lleuger escalfament sostingut. Aquesta és la tendència actual. En cap cas hi ha hagut aquest refredament que auguraven aquests dos científics. Bé, parlem de prediccions de precipitació extrema a nivell global. Que això és una cosa que es diu de vegades quan s'intenta justificar, no? Perquè et diuen, no, és que la predicció no ha canviat. Seguim tenint, més o menys, amb algunes petites variacions, però tenim el mateix nivell de precipitació que teníem fa 10, 20, 30, 40 anys. És una qüestió de mitjana, simplement. En alguns llocs plou més aquest any, en alguns altres plou més l'any següent. Fa poc també aquí, en aquest programa, parlàvem amb un senyor, amb un agricultor de Roquetes, dels aiguats que hi van haver recentment a les Terres de l'Ebre. I, lògicament, doncs, Godall deia, no, és que això no ho hem vist mai a la vida. A la Ràpida també deia, no, és que això no ens havia passat mai, no?, que ens arribés l'aigua fins aquí, i d'aquesta manera. Bé, l'any passat, a València, quan hi va haver el desastre de la Dana a la zona de l'Horta de València, doncs, en alguns casos sí que hi havia hagut pluges torrencials, antigament, amb magnituds comparables, potser no exactament al mateix lloc, potser no al barranc del Pollo, però a tota la zona de l'Horta de València, que precisament és una zona plana, amb horta, i on hi ha una albufera, perquè al llarg de segles i segles i segles i segles s'han anat acumulant tots els sediments provinguts de barrancades, de riades. És a dir, que la mateixa orografia del terreny ens dona moltes pistes sobre on has d'edificar i on no has d'edificar. I aquest seria una mica, doncs, un altre jardí de fons, no?, que no té res a veure amb la precipitació. I aquesta predicció en concret, de fet, la van fer a través d'un model, entenc que és un model meteorològic, que es diu CMIP3, als anys 2000, que deia que hi hauria un augment marcat de pluges intenses a totes les regions temperades cap a l'any 2020. Clar, aquí, que som una regió temperada, no hem constatat aquest augment de pluges, sinó, més aviat això, doncs una tendència més o menys mitjana, de fet es pot comprovar, no m'estic inventant res. Amb la temperatura sí que observem una tendència de pujada, però amb les precipitacions no s'arriba a observar aquesta precipitació, o això que diuen també sovint, de que ara hi ha fenòmens extrems més sovint. Hi ha una gràfica que corre per internet, que també és una gràfica avalada per científics, que demostra que els huracans a la zona del Carib, a la zona del Golf de Mèxic i d'aquesta part de l'oceà Atlàntic no són més extrems ni tenen més freqüència que fa 40, 50, 60 anys. Això és un tema que als Estats Units està molt ben estudiat. Per tant, doncs bé, en aquest cas el resultat d'aquesta predicció seria que algunes zones, com dèiem, temperades, el Mediterrani, Estats Units, han mostrat el contrari, no? Doncs una lleugera disminució o una estabilitat, és a dir, que no s'ha mogut la mitjana. I la darrera predicció fallida, aquesta també s'ha de passar una mica, com deia abans, de puntetes, que és la quantitat de calor dels oceans.
Tens un minut i mig. Que ha augmentat la temperatura dels oceans és una realitat.
Bueno, aquí és on vaig. Sí que és cert que hi ha una tendència d'augment durant les darreres dècades, però si tu agafes els dos darrers anys, t'adonaràs que la tendència és de refredament. És a dir, que no és un augment sostingut, com passa en altres qüestions. Amb el CO2, per exemple, sí que podem parlar d'un augment sostingut dels nivells de CO2, però a la temperatura de l'oceà. De fet, aquí no parla de temperatura de l'oceà, perquè l'oceà és una cosa molt gran i segons la profunditat pot variar molt la temperatura. Però aquí parla de contingut de calor dels oceans, que això també és mesurable i també es poden fer interpolacions a través de models. Llavors, el que sabia és que les sèries Argo, que això és un terme que potser explicaria millor el Sergi Corral, les sèries Argo mostren una desacceleració entre el 2022 i 2024, que és això que deia, aquests dos, tres últims anys, doncs hi ha hagut més aviat un refredament de la temperatura dels oceans. I jo crec que aquí doncs ja ho podem deixar per finiquitat de moment. Si hi ha alguna altra qüestió que sorgeixi al voltant d'aquest canvi climàtic, doncs com sempre en podem parlar i debatre.
Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo, una setmana més per venir aquí a Ronda Mar.
A vosaltres per convidar-me.
El silenci no em deixa escoltar, perquè tornes si per mi tu encara no has marxat. És més fàcil si tu estàs aquí, senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort pintarem l'esperança. De mil i un colors, de mil i un colors, que tot està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda per viure, que tot està per fer i tot és possible si estem junts. Junts. Grans mentides es tornen veritat, però per mi fa temps que ho has trobat. Una nit tenim per fer-nos grans, senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort pintarem l'esperança. De mil i un colors, de mil i un colors, que tot està per fer i tot.
guanyarà. Creu-me, germà, que no és fàcil, no és fàcil aguantar que una mà sobre l'altra i l'altra ens farà recordar que tot està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda per viure. Que tot està per fer i tot és possible si estem junts. Que tot està per fer i tot possible. Junts burlarem el temps que ens queda per viure. Que tot està per fer i tot és possible si estem junts.
Sí, recta final del programa d'aquest dimarts 23 de juny i avui anem a descobrir el secret més preuat dels pescadors, les senyes, aquelles marques mentals o físiques que utilitzaven els pescadors quan eren al mar per saber exactament on situar-se per calar la xarxa. S'han estudiat a través dels documents de Can Peix de Canet i ara en parlarem amb l'Oriol. Oriol.
Doncs sí, Marina, efectivament, un dia més aquí al programa Arran de Mar seguim descobrint secrets de la pesca al mar, de la història de la pesca al Maresme. I avui parlant de secrets, en descobrirem un que diuen que és el més preuat dels pescadors, les senyes. D'això anava una de les comunicacions en aquesta trobada dels arxius comarcals del Maresme que s'ha fet recentment a Sant Pol, i és una comunicació del Joaquim Pera i del Xavier Mas del Centre d'Estudis Canetencs, i el Joaquim Pera el tenim ara mateix en línia i el podem saludar. Joaquim, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, parlem de les senyes, dieu el secret més ben preuat dels pescadors, les senyes. Explica'ns exactament a què ens referim, què són les senyes dels pescadors.
Bueno, de fet, això, les senyes, era el sistema antic en què els pescadors es posicionaven per poder fer les captures amb èxit. Això des d'èpoques ja ancestrals, no? Tot això ha canviat molt avui en dia perquè doncs, hi ha els sonars, hi ha els radars, avui en dia es pot veure el fons submarí com és, però això no es podia fer, i evidentment els pescadors tenien que posicionar les seves barques i posar les arts de pesca, siguin les xarxes, les nanses, els palangres, sobre els punts precisos, perquè d'això en depenia que pesquessin o no pesquessin.
Clar.
O sigui, la pesca no és tant l'atzar de veure què sortirà avui, sinó que si no poses l'art de pesca en el lloc adequat, aquell dia no pescaràs res. I per tant això requereix tenir un coneixement del fons marí gairebé com si el veiessis amb els teus ulls, cosa que ells, els pescadors antigament, no havien vist mai.
Clar.
El fons marí com era. I aquesta és una mica la idea general. Ara, com podien saber aquesta gent el lloc precís per poder tirar aquella nansa o calar aquella xarxa?
Clar.
I llavors aquí entrem en això que en diem les senyes. Les senyes són punts de referència que es veuen des de mar en fora. O sigui, estan a dintre del mar, tens una visió de la costa, doncs el dia clar, evidentment, espectacular. Veus, almenys jo estic parlant des del punt de vista de Canet, però pel fet és el mateix fer-ho des d'Arenys. Tant veus des de Mataró fins a Blanes, veus tota la costa.
Sí.
Aleshores, amb aquesta visual que tens, o que tenien, podien situar, per exemple, et posaré un exemple perquè s'entengui. El campanar de Canet, quan enfila, pues, Pedra Castell, per la banda de Garbí. I des d'aquest mateix punt, doncs, Sant Pau de Sant Pol amb la farola de Calella, que és com en deia el far de Calella d'ells. Quan això es creuava per triangulació, aquell era el punt precís.
D'acord.
I tenia que ser aquell, no podia ser ni uns metres més amunt ni uns metres més avall. I aquí començava la cosa, això són les senyes.
Déu-n'hi-do, eh? Perquè, esclar, si vas a la muntanya i dius, mira, la senya és molt fàcil, aquest arbre, aquesta pedra, però, clar, al mig del mar, aquestes senyes, que ara ens posaves aquests exemples, clar, són molt més complicades de, ja no de recordar-les, perquè, mira, un cop te les saps, però sí que veig molt complicat de trobar-les, trobar aquest lloc precís i que diguis, doncs mira, aquest és el lloc precís, per tant, estem amb aquests indicadors. Però clar, fins que no trobes aquest punt, clar, això també no és fàcil.
Sí, sí, no, de fet, bueno, això era una... Per això en dèiem que era el secret més ben guardat dels pescadors, perquè cada família tenia el seu secret en aquest sentit, els llocs on hi pescava pues, determinats tipus de peix. Per exemple, la família pues, sabia el punt exacte on podia trobar-hi llagostes, on podia haver-hi pagells, o on hi havia sèpies. Tot això, cada família s'ho sabia. I llavors això s'ho anaven transmetent de pares i fills. I jo, la meva família, que són els de Can Peix de Canet, aquests tenim una... O sigui, l'arbre genealògic el podem arrossegar fins al segle XVIII, i que ja eren pescadors, i esclar, tot això s'ha anat transmetent de pares a fills, és on anàvem dient, i és la pràctica del dia a dia el que et va donar aquest coneixement. Suposo que era allò que moltes vegades, pues, a mida de no encertar, finalment encertaven i llavors com això quedaven fixats aquests punts.
Sí, sí, i interessant aquesta transmissió d'aquest coneixement, que ara també tot això ha canviat moltíssim. No sé si algú de Can Peix encara es dedica a pescar i fa servir aquestes senyes, o ara ja no.
No, i encara que s'hi dediquessin a pescar ja no els servirien pràcticament, perquè, de fet, la costa ha canviat d'una manera brutal, no? O sigui, quan ells treballaven amb aquest sistema, diguem-ne, de transmissió oral i feien aquest tipus de posicionament en el mar per poder pescar més o menys, es veia, o sigui, les muntanyes estaven pràcticament pelades, perquè com tot era vinya, es veien perfectament doncs, les masies, els punts, la torre de, no sé, la torre d'aquí de Caldetes, es veia tot molt bé. Ara si te'n vas a dintre el mar, mires i només veus una massa d'edificacions que pràcticament et fa impossible identificar els llocs, no? Tant arran de mar, primera línia de mar, com a segona, com a tercera, inclús les muntanyes del Montnegre. Per exemple, no sé, hi havia una senya molt típica, que era Can Vives de la Cortada, aquí a Sant Iscle, que és en ple Montnegre, o a Casa Nova de Maspons, que també és una altra casa, que una masia que hi havia també mig del Montnegre. Però és que ara tu mires i tot són organitzacions, que sigui Castellarínies, que sigui... ha canviat molt i ara seria bastant impossible fer això.
Sí, sí.
A part que hi ha tants molt moderns de poder veure com és el fort aquest moment, no?
Sí, no, sens dubte, ara tot ha canviat. I ens deies, això es transmet de pares a fills, una tradició oral que s'ha anat explicant, però tu, Joaquim, has pogut consultar documents, no?, per fer aquesta investigació.
Bueno, de fet, això va sortir una mica per atzar. El meu avi, que era un patró de pesca artesanal, va ser dels últims que van... Bueno, va ser l'última família que va estar treballant de pescador a Canet. El meu avi, quan es va morir, que va morir 95 anys, ara l'any 2000, 2001, pues es veu que havia recollit, ja no d'ell, sinó del seu pare, totes aquestes senyes, i les havia escrit en unes llibretes, que abans els pescadors tampoc sabien llegir ni escriure, però bueno, ja hi ha una generació, aquests que van néixer per el 1900, per exemple, que ja sabien escriure, i el meu avi va recollir totes les senyes que els seus avantpassats li havien anat donant, en paper, amb una pluma, aquelles plumes encara es veu la lletra feta amb pluma d'aquelles antigues, i va anar recollint, va omplir dues llibretes.
Carai.
I això va quedar amb una calaixera, i bueno, quan es va morir, que va una mica liquidar tot el que hi havia en aquella casa, ostres, de cop surten aquestes llibretes, dic, ostres, les llibretes de les senyes de Can Peix. I que a mi em consti, a Canet només hi ha una altra família de pescadors que també té aquestes llibretes, però com te deia abans, cada família té les seves, o sigui, per això et dèiem que era el secret més ben guardat.
Clar.
Es respectava bastant això, o sigui, evidentment que el mar és lliure per anar pues, a pescar allà on vulguis, però normalment cada família tenia els seus sectors i les seves roques i moltes vegades en funció de l'especialitat de pesca que feien, no?
Clar.
Si eres un nancer, sabies on te tenies que anar a posar les nances, si eres, si treballes amb el tresmall, amb les xarxes, era un altre, o si anaves al palangre, era un altre, no? I també depèn de l'època de l'any, que això també és una altra cosa curiosa. Clar, no sempre tot l'any hi ha el mateix peix en el mateix lloc, o sigui, tot això és un sistema... A veure, avui en dia tot això ha desaparegut. No sé si m'ho preguntaràs, però ja, ja t'avanço que això és un món absolutament desaparegut.
No? Sí. No,
que aquest és el tema que a mi en aquest cas em va fer pensar molt això, no? Perquè dic, molt bé, però avui en dia què? Com ho tenim? I Arenys és una mica el paradigma d'aquesta història, no? El port d'Arenys.
Sí, sí, sens dubte, ara tot és molt diferent, la pesca sobretot, el mar, els peixos, els pescadors que s'hi dediquen professionalment, evidentment, a part de la tecnologia que puguin tenir també la burocràcia, les regulacions, tot plegat ha fet que la pesca, que el sector primari en aquest cas de la pesca hagi canviat moltíssim, i tot aquesta pesca artesanal de pares a fills, de dedicar-s'hi d'aquesta manera, això evidentment poc en queda, per no dir res.
Bé, aquí la revolució va ser amb la motorització, la motorització de les barques, que va fer que cada vegada pues, es fessin barques més grans, amb més cavalls, siguin quillats de 2.000 cavalls. Això va transformar la pesca, o sigui, hi ha uns pescadors que es van quedar encara amb les seves xarxetes, les seves nances, els seus palangres, que encara, aquests encara n'hi ha aquí, també a la confraria d'Arenys encara n'hi ha bastants d'aquests, alguns que no per alguns, i llavors altres que van optar per un altre sistema, que és el sistema de l'arrossegament, que això va ser la desgràcia més gran que et pots imaginar al mar, no? Bueno, aquesta és la meva opinió, i l'opinió de la meva família, els que van optar per aquesta pesca de l'arrossegament es van fer rics, o sigui, milionaris pràcticament, perquè el mar era verge, o sigui, van començar a llaurar els fons marins, però pensa que el fons marí és un fons que, bueno, a part dels sorrals que hi ha així a primera línia, després el fons marí és com si diguéssim, doncs, com en terra, doncs, hi ha rieres, hi ha crestes, hi ha muntanyetes, i aquí és on viuen els peixos bons. Llavors, clar, a la que fots un art d'aquests de l'arrossegament, amb aquelles portes, aquelles bosses, que s'ho emporten tot, això fa molt bé tot el que és el biotop d'on viuen aquests peixos, no? Hi ha tots els caus destruïts, allà on es reprodueixen també tot arrasat. Bueno, no sé, si ets Arenys, suposo que això ho coneixes i que t'haig d'explicar, no? Ara bé, els que van començar a fer aquest sistema, esclar, feien unes pesqueres, bueno, jo me'n recordo, quantes barques hi havia en el port d'Arenys als anys 60, és que hi havia un munt de barques. Fa 15 dies vaig anar-hi, ostres, què queden de quillats? Uns quants, però mitja dotzena.
Sí,
que són barquetes petites. Què passa? Que és allò de pa per avui i fam per demà, aquests van arrasar-ho tot. I cada vegada tenim que anar més enfora, o sigui, per poder trobar lloc verd, i on encara els pescadors artesanals tampoc havien posat mai les xarxes. Bueno, aquesta és per mi la gran desgràcia que hi ha hagut en aquest mar. I això també ha fet una altra cosa, que és que aquestes antigues senyes que hi havia, que et deien, doncs aquesta és la roca de les Cànteres, saps? Que hi ha aquell tipus de peix que vivia en aquella roca. Ara tot això ha passat a la història, perquè ja no existeix ni la roca, ni les Cànteres, ni la roca de les Llagostes, tot això ja...
Res.
Tot s'ha unificat, no? Bueno, però queda per la història, doncs, aquest sistema de pesca que, bueno, va ser el mitjà de vida de moltes generacions. O sigui, fins aquest moment que hi ha hagut aquesta, doncs, bueno, aquesta disbauxa que penso que ho ha fet molt bé tot. Ara es queixen, ara, eh?
Sí, sí,
ara
i tant.
Es queixen que no pesquem res, que si el gasoil, que si no arriba ni per no això, que si hem de fer una veda i no ens guanyarem la vida, doncs clar, és que això és el resultat d'una fase anterior que va ser tot allò a lo grande, saps?
Queda per la història aquesta, sí, aquest sistema de pesca, la història de la pesca en general queda perquè es pugui estudiar, perquè es pugui explicar, i per això són importants també treballs de memòria, com aquests que heu pogut fer des del Centre d'Estudis Canatencs, i que la veritat estem molt contents d'haver-lo pogut descobrir avui i d'haver conegut què eren les senyes dels pescadors, això tan curiós, que feien servir els pescadors per saber exactament on havien de calar la xarxa, la nansa o el que convingués en aquell moment. Joaquim Pera, del Centre d'Estudis Canatencs, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona aquí al programa Arran de Mar. Moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura espatlles, malgrat la por.
I així arribem al punt final del programa d'aquest dimarts 23 de juny del 2026. Que passeu una gran revetlla de Sant Joan i ens retrobem dijous a partir de les 4 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
T'estimo, salta lluny i perdre el cap. Juga a submergir-me, per un cos serà estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Perderme, objetivo ser persona. Busco un espejo para verme, ojos, pelos y sin cola. Mi misión es encontrarte, arrollado por un Seat, arrollado por un taxi, con el agua de la fuente. Limpio este desastre. Mi misión es no perderte. Y mientras vas tan sola en este mundo que no es para ti, yo voy contando las horas desde Tarrasa hasta San Juan de Asturias. Y apunto en este diario por donde no te he buscado. Corrí medio mundo pa' tú, no sé el lugar donde diablos te escondes. Un vivo en Singapur, este mundo que es verde y azul, me dejó sin noticias de tú. Chocar los labios es un beso, es así como lo llaman. Y si hay algo más que eso,